COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts i comencem també setmana dilluns 11 de febrer del 2019. Hores d'ara, mira, casualitats, 11 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, començarem buscant la informació de serveis, la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Posarem somriures a les cares de la gent avui amb el Joel Carnicer, com sempre, els dilluns. I també parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González. Encara ens queda temps per arribar a la una i obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, la Nacional 240. Avui parlarem de Fanoc. Segurament els coneguis, i si no, els acabaràs de conèixer avui. És l'Associació de Familiars de Nens Oncològics, o sigui, de nens que pateixen càncer. I és una associació que vetlla tant per la canalla com per la família, que al voltant doncs, han d'estar forts, units i tenir les màximes facilitats per tirar endavant els tractaments. Amb ells parlarem avui, perquè a Lleida, aquest proper cap de setmana, diumenge, hi ha el dia del Posa't la Gorra, que és potser l'acte més significatiu de Fanoc, no l'únic, i amb aquesta excusa, doncs, avui, a la Nacional 240, parlarem amb els responsables de Fanoc de Tarragona i de Lleida perquè ens parlin, doncs, del Posa't la Gorra, perquè ens parlin de la Casa dels Xuclis i de totes les activitats que fan al llarg de l'any. I a partir de 2:15, a la radiografia posem sobre la taula tots els resultats del cap de setmana. Recordem que Lleida Esportiu estrenava tècnic a la banqueta. Veurem com ha anat el cap de setmana, veurem quines són les sensacions sobre el camp i també la resta de resultats dels equips, dels principals equips lleidatans. Però abans, busquem aquesta previsió meteorològica, com sempre, amb la Carolina Pons. Carolina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts que veurem durant el dia. El Pirineu encara estarà més ennuvolat i es poden veure algunes precipitacions febles i ocasionals, sobretot a la Vall d'Aran. La cota de neu se situa avui entre 800 i 1.200 metres. Baixen les temperatures, sobretot al Pirineu, on veurem gelades febles també en punts de la depressió central. Destaquem de màximes 16 graus a Lleida, 15 a Balaguer, 13 a Tàrrega, 10 a la Seu d'Urgell i 5 a Viella. Quan el vent avui bufa, variable fluix. Per demà ens espera cels poc ennuvolats, fins i tot serens, però atenció perquè hi ha probables bancs de boira matinals a la plana. Temperatures mínimes que continuen baixant. Veurem 5 graus sota zero a Viella, 4 graus sota zero a la Seu d'Urgell, 2 graus sota zero a Tàrrega i Balaguer i 1 grau sota zero a Lleida, en quan les màximes pujaran al Pirineu, però baixaran a la resta. Arribaran a 16 graus a la Seu d'Urgell, 13 a Lleida i Balaguer i 11 a Tàrrega i a Viella. Demà bufarà vent variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. Busquem tot seguit tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, començant parlant dels successos que n'hi ha hagut uns quants aquest cap de setmana.
COPE Lleida.
Estàs informat.
11 ferits en l'incendi aquest cap de setmana, dissabte, en un habitatge a Puigcerdà. El foc va obligar a evacuar un bloc de 4 plantes. Segons el sistema d'emergències mèdiques, arran d'aquest incendi, 11 persones van resultar ferides de poca gravetat, però van ser evacuades en ambulància a l'Hospital de la Cerdanya i 11 més van ser ateses in situ per inhalació de fum. Entre els afectats hi ha 6 adults, 5 nens i un d'ells és un nadó de 20 dies. Un jove de Lleida, concretament del barri de Balàfia, ha mort aquest cap de setmana en un accident de trànsit a Xile. Tenia 25 anys i va patir l'accident a uns 300 quilòmetres al sud de la capital. En el moment de l'accident anava acompanyat d'un altre jove, lleidatà també de 26 anys, que va ser ferit greu, va ser operat d'urgència i hores d'ara es manté estable, però amb estat de gravetat. Un detingut per manipular caixers automàtics per quedar-se amb els diners que treien els clients. Se'l relaciona, ull, amb una dotzena d'estafes en entitats bancàries del Segrià, el Pla d'Urgell i de les Garrigues. I Adif i Renfe preveuen restablir avui part de la circulació dels trens de la línia de Lleida a Manresa en el tram afectat després de l'accident de divendres en el que va perdre la vida una conductora d'un dels dos trens que van xocar frontalment. Va ser a la zona de l'antic baixador de Castellgalí, a la comarca del Vallès. Si els treballs evolucionen favorablement, s'espera restablir el servei al llarg de la jornada d'avui, almenys en una de les vies, ha informat el Ministeri de Foment en un comunicat. I demanen, ara obrim ja la crònica judicial, demanen 6 anys de presó a un home acusat de fer tocaments a una nena de 6 anys a Bellvís i a la Cangur per permetre-ho. Se sabran avui dilluns a l'Audiència de Lleida per un delicte continuat d'abús sexual, ell com a autor i ella com a cooperadora necessària. I Alejandro Fernández ha demanat a Torra que accepti que està sotmès a l'estructura central de l'Estat. El president del Partit Popular Català doncs, ha fet aquestes declaracions a Lleida en el moment en el que ha donat suport al candidat del Partit Popular a la paeria, Xavi Palau, que ha explicat que en els seus 33 anys d'edat no ha vist cap altre color que els socialistes a la paeria i els nacionalistes a la Diputació. En aquest sentit, ha dit que ofereix un espai de centre-dret als lleidatans. Palau ha anunciat també que lidera el moviment ciutadà anomenat Protegim els Camps Elisis de Lleida per fer front a la proposta de l'alcalde de Lleida per edificar en aquest espai. I l'històric alcalde socialista de la Torre de Cabdella abandona el PSC i es presentarà per Esquerra Republicana a les properes eleccions municipals del mes de maig. La formació republicana tindrà llista als 14 municipis del Pallars Jussà. I seguim amb els problemes, vaja, els problemes, els que no s'han acabat de solucionar mai a la Nacional 240, on els camions, almenys al seu tram, des de Lleida fins a les Borges Blanques, segueixen fent el trajecte habitual, Elder.
Així és, la Nacional 240 i concretament el tram entre les Borges i Lleida és coneguda pel seu alt nivell de sinistralitats. Per aquest motiu, el setembre de l'any passat es va prendre la decisió de desviar els camions cap a l'AP2, però aquesta solució només afecta el tram entre Montblanc i les Borges, deixant sense continuïtat la via que porta fins a la capital del Segrià. Des del Departament del Territori s'afirma que han demanat al Ministeri de Foment que s'allargui el desviament obligatori fins a Lleida, però des de la subdelegació de govern espanyol diuen que no hi ha cap petició en ferm que demani tal cosa. Versions contradictòries entre les dues administracions que provoquen que no s'arriba a una solució i ja faci més de 5 mesos que aquest tram de la Nacional 240 segueixi igual.
Elder, també hem de parlar del pagès Josep Pàmies, perquè després del seu tancament de la plana de Facebook amb més de 330.000 seguidors i d'una multa interposada per Salut, aquest cap de setmana ha omplert un pavelló i ha fet declaracions.
Exactament. Josep Pàmies ha negat que hi hagi cap fonament per acusar-lo d'estafador per la defensa de l'MMS per tractar l'autisme i es reafirma en la intenció de no pagar la multa de 600.000 euros que li ha imposat el Departament de Salut per fer promoció i publicitat d'un producte no autoritzat i aprofitar per carregar contra la indústria farmacèutica.
La substància aquesta terriblement tòxica que diu que l'MMS que no mata ningú i pot curar molta gent. Lo que mate és legal, és la tercera causa de mort, els medicaments, i en canvi el que pot curar ha de ser il·legal i ha de tenir un cost zero, pràcticament, perquè la gent s'ho pot fer, no?
Tal com deies, el Teatre de Balaguer s'ha omplert en l'acte Sabers Populars i Llibertat d'Expressió, en el que hi han participat, entre altres, tres aforcades, que ha explicat al públic assistent alguns dels estudis sobre l'MMS que es fan a universitats americanes i afirma que hi ha estudis suficients per contrarrestar l'atac directe que deslegitima la defensa del producte que fan pagesos com Pàmies.
Gràcies, Elder. Per cert, que aquest cap de setmana la gira de la Festa dels Súpers ha fet parada a Lleida amb un espectacle ple de música i valors. Les entrades gratuïtes per a l'esdeveniment familiar es van exaurir en menys d'una hora en el moment de la seva venda. I el Museu de la Noguera ha acollit la presentació d'un estudi sobre la cacera de bruixes al Pirineu i a la plana de Lleida. L'investigador Pau Castell diu que es tracta d'un llibre en què s'uneixen història i experiències en primera persona. Parlem tot seguit d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs en un cap de setmana on no hem tingut partit de lliga regular del Força Lleida i on hem patit la derrota de Lleida llista 2-4 davant del Noia a casa, Totes les mirades se n'han anat cap a la banqueta del Lleida Esportiu, on el seu nou entrenador, Oliva, afrontava el primer partit de Lliga. Roger.
Sí, qualsevol aficionat que no veiés el partit pot pensar que va ser el típic 0-0 avorrit al que ens té acostumat l'equip fora de casa, però la veritat és que no va ser així. El partit va estar molt entretingut, es va veure un Lleida molt sòlid al darrere, amb les idees molt clares a davant, i va disposar de més d'una ocasió per avançar-se al marcador. Oliva va sortir molt satisfet del que va veure sobre el terreny de joc i va reconèixer que l'empat va ser el resultat més just.
Crec que era un partit complicat de jugar, un partit que de vegades sembla increïble que quedi 0-0 per la facilitat en què la pilota està a l'àrea i hi ha accions directes. I llavors jo el que faig és felicitar els meus jugadors per tot el treball que han fet, felicitar també al Cornellà. Ha sigut un partit molt, molt disputat, en el qual pues, crec que el resultat és just.
Oliva també va explicar les dificultats que va tenir per intervenir en el joc del seu equip en el que va ser el seu debut a la banqueta blava.
El que més por me feia d'aquest partit és que moltes vegades la capacitat de l'entrenador per gestionar-lo és més reduïda. Aquest és el fet, no? És a dir, soc un entrenador que m'agrada molt prendre decisions durant el partit per modificar el que està passant durant el partit, i en aquests partits se fa encara força més complicat.
Aquest cap de setmana l'equip d'Oliva debutarà al camp d'esports davant del Llevant.
Gràcies, Roger. Evidentment, tota la informació esportiva l'avançarem a dos quarts de... l'ampliarem, vaja, a dos quarts de dues a la radiografia. Fem una pausa recordant que aquest proper dimecres és el Dia Mundial de la Ràdio, que nosaltres a dos quarts de deu del matí estarem a la sala Alfred Perenya de l'IMAC, al costat de l'IAI, enregistrant una part de la programació, i que després, durant des de la una fins a les dues, farem una programació també especial per aquest Dia Mundial de la Ràdio.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
La desinformación es una amenaza muy grave.
Para las fake news, que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, por lo menos del término fake news, fue con, seguramente con Donald Trump y hasta con el Brexit. Y te diré una cosa, en una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para mí, la claridad y la credibilidad son vitales.
13 de febrero. Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y, sobre todo, gracias por creernos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la radio es Ángel Expósito. La radio es la linterna de COPE.
La radio siempre cuenta las cosas con claridad. Lo que es blanco y lo que es negro, negro.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Dos, tres, catorze. Doncs mira, a poc a poc i sense voler, ja quan escoltem aquesta sintonia, ja sabem, ja ens hem de començar a preparar els músculs de la cara, aquests del costat de la galta, perquè, escolta, ara durant els propers 10-12 minuts els faré anar, els tibaré, perquè a més la gent riem poc, i com que riem poc tenim els músculs atrofiats, i això ho hem de canviar, i nosaltres de moment us ajudem els dilluns posant somriures a les cares de la gent amb l'espai del Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Que només començant així, jo ja m'enric.
Sí, jo, és que ja
m'enric. Però ja no m'enric de tu, m'enric amb tu, que així queda millor, eh?
Sí, sempre queda... És allò de dir, no has entès, és la comèdia.
Però és molt bo, perquè cau una persona al carrer...
Ai, que divertit. Mira,
jo hi ha uns dies que amb el, a casa, res, mira, els divendres, obres el YouTube a la tele... I fiques sí. Files, bueno, encara es
ai,
diu Files.
Ai, que divertit,
que
sí,
són,
sí,
són,
sí.
Els vídeos de primera de fa molts anys, que presentava l'Alfons Arús a la U, sí. Doncs, bueno, pues això, però clar, interminables, eh?
I sí, és molt divertit.
O sigui, jo he arribat a dues conclusions. Una, la gent, fem unes tonteries interessants. Sí. A part de que caiem per tot arreu, però clar, és que normalment ja és provocat. Però l'altra, el que ho grava és igual si s'ha fet mal el que cau.
Sí, sí, sí.
O sigui,
sí,
normalment el que graves fa un panxot de riure, sí, sí. Que ja només per això te'n rius.
Hi ha una foto per internet, bueno, hi ha un vídeo que circula per internet que és un nen que el porten com una espècie de zoo i està allà a prop dels camells, no? I un camell amb tota la seva boca li agafa el cap, no? I el pare segueix gravant. En lloc d'ajudar el fill...
I rient.
Ah, sí, clar, clar, en lloc d'ajudar el fill a treure-li de la boca del camell, que li causarà un trauma de per vida...
Sí, sí, pues, diu, el camell ja nada, eh?
Diu, millor ho gravem. Sí. Diu, millor ho gravem i així, bueno, pues...
Jo t'ho dic, perquè s'escolta, o sigui, s'escolta com riu el que grava... I ens fem un fart de riure, cau algú pel carrer i, sí, sí. I aviam, pots anar-lo a ajudar, però t'has d'aguantar el riure.
Sí, no,
t'has d'aguantar el riure.
No, perquè... jo ja he arribat a tenir una tècnica que és, al moment de que cauen no ric, però jo una vegada els he ajudat i he marxat, llavors ja puc començar a riure. Llavors ja em fa gràcia.
Però ja...
És a dir, costa, és una tècnica molt depurada, aquesta.
Però no dissimules ni res, ja. Se va sentint, vas marxant
sí,
i vas
sí,
sentint...
Exacte, exacte. Que, a més, és més humiliant, encara. Bueno, perquè vaig allí preocupat, hòstia, estàs bé, tal... I després ja me'n vaig rient.
A veure, jo hi ha una cosa... Quan una persona cau...
Ah,
o et passa qualsevol cosa en un lloc públic, el primer que fas... A veure, no el 100%, però... La majoria de les persones, el primer que fas és t'aixeques i comences a mirar si t'ha vist algú.
Sí, sí,
val?
Sí.
O sigui, és igual si t'has fet mal, mira, tranquil, de moment te l'aguantes.
Exacte, val? Exacte. Després ja em queixaré.
Llavors comences a mirar. Si no t'ha vist ningú, comences a fer ui, ai, ui, ui. Sí, si sí. T'ha vist algú, no, tranquil, que no ha passat res.
Estic bé.
No ha passat res. Dic caigudes d'aquestes tontes, no de fer-se mal.
Jo me n'recordo una que va ser una caiguda de professional.
Ja te n'explicaré una meva que també riuràs.
Ostres, pues, aquesta prepara't,
A veure.
Fa molts anys, Si li expliques a la gent gran no li agrada, però si li expliques als joves es pissen, aquesta. Jo sortia de veure un partit de Lleida de futbol i bueno, allà les escales hi havia un home molt gran, bueno, no molt gran, 70, llarg, potser 80, no? I l'home li va fallar el bastó i va, o sigui, va volar. O sigui, directament va volar, així, de cara. O sigui, així, pom, de cara. Clar, llavors, la gent va d'un silenci, perquè la gent quan surt normalment és... Va d'un silenci, l'home es va aixecar, es va espolsar la jaqueta i va marxar tan ample. Però...
Però tu vas fer silenci.
No, jo no vaig poder, perquè jo vaig dir, hola! És que, vull dir, fins i tot va obrir, saps com aquells
obre els braços, venga.
Aquells esquirols que tenen ales, que poden... Va fer el mateix moviment.
Ja! Si t'estàs descollonant, només d'en recordar-te.
Va ser molt bo. És que és de les millors que recordo.
Saps què em va passar a mi una vegada a l'eix comercial?
Ai.
I ara ja anem a les notícies,
Vinga, va.
Un eix comercial d'un dissabte a la tarda, o sigui, ple de gent.
Ai, Déu meu.
Mirant amb un aparador, vale? Pues, volent intentar entrar al cap dins de l'aparador. Vale? Però hi ha vidre, normalment. Saps allò que et col·loquen coses... A primera fila, a segona, a tercera...
Sí.
Era bambes, d'aquestes.
Sí, sí.
I mires i t'oblides que hi ha el vidre allà davant, vas a mirar la segona fila i vas bé i fer un clonc, tothom mirant-me, i jo... No, res, nada. Hòstia, vaig fer un mal.
Quina vergonya,
Tranquils, no. Tot just he tocat, va vibrar tot el vidre.
Ostres, vale. Va, deixa'm explicar una molt ràpida d'aquesta.
Va, que portem mig programa aquí.
Va, ja està, ja n'explico una molt ràpida que val la pena, que és de mon pare i encara fa més gràcia. quan vivíem en el lloc, jo devia tenir 7 o 8 anys i bueno, això que mon pare davant teníem un parque i vam anar al parque i jugar, no? I mon pare pues, va voler ensenyar-me les seves dotes de gran malabarista, no? Es va pujar
està segur, el que vas explicar,
Sí, 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 no, és molt divertit. I va pujar amb un columpio i va començar a gronxar...
Segur, que no et desheredin, després?
No, tranquil. Bueno, poca cosa podré rascar, però bueno, és igual. Total, el cas és que el tio allí gronxant-se i tal, i va saltar a l'aire, de dir, ara, pues, cauré de peu i quedaré com un rei davant del meu fill, no? I va sortir volant, i de cara, o sigui, les dents... la mandíbula va caure perfecta a la vorera. O sigui, a la vorera, com els còmics, bom. I clar, jo tenia 7 anys i aquell home no es movia d'allí. Però no es movia de la vergonya, no del dolor. I es va quedar potser durant 30 segons
home,
o 40...
Del dolor potser també,
Però també, però clar, en aquell moment no et fa mal, no? I es va quedar potser durant 40 segons...
Encara que li diguin aquest nen.
Immòbil. Jo pensava, el raonament d'un nen de 7 anys, bueno, s'ha mort. vaig pensar, dic, no passa res.
Ja està, clar,
que...
vinga.
S'aixeca i em diu, bueno, què? Bueno, què, fillet? Anem cap a casa? Ostres, ostres. Bueno, va, en fi. Va, venga, anem a les notícies que... Vinga, aquí tinc d'Emiratos Árabes, que també són una font inesgotable.
També.
Diu que Emiratos Árabes entrega unos premios de igualdad de género y todos los ganadores son hombres. O sigui, ja està, ¿vale? Diu que...
El que té més delicte és que hagin creat aquest guardó allí.
Sí, exacte. Diu que...
que res, perquè és que poca igualtat ja. Clar, però desgràcia.
I ells diuen que, bueno, els premis eren, per exemple, mejor entidad gubernamental en el apoyo al equilibrio de género, mejor autoridad federal en el apoyo al equilibrio de género, mejor iniciativa de equilibrio de género, y eran cosas así, ¿no? Y todo eran hombres.
Todo eran equilibristas.
Sí, todo era... El equilibrio de género se ha convertido en un pilar de nuestras instituciones de gobierno, de ahí el presidente de Emiratos Árabes.
Pero si fa cuatro días va poder conduir una dona per primera vegada.
Sí, però bueno, ells es senten orgullosos d'això, suposo.
Sí, vaja, sí. És un hito en la història.
Igual que aquesta, ja, mira, ara la que et diré, això ja... Jo no sé en què pensa la gent. Ja, n'hi vam dir una fa uns anys, que me n'en recordo, que era una cursa d'Antena 3 o de Màlaga o no sé quines hòsties. Però aquesta ja està bé, eh? Diu, reparten quitagrasas i bolsas de la compra en la carrera de la mujer de Almeria.
Ah.
Home. Vols dir que no hi havia més regalos?
Sí, la veritat és que no... Aviam... Sí, podria ser una altra cosa.
Vols dir que no hi havia més regalos?
Sí.
I llavors que diu el tal... I llavors que, com sempre, ho dirigiu un home, un tal Ramon Fernández Pacheco...
Ui, no lo pensa bien.
Clar, llavors diu... Con ello, ell va dir un missatge i diu... Esto es un mensaje reivindicativo en favor de la igualdad de oportunidades que tiene esta prueba. La
sí, claro, aquesta. No, sí, per dir-ho, mira, ho pots arreglar tant com vulguis.
Home... Jo és el que et dic. A lo millor no estava molt acertat el premi.
No massa.
Perquè, bueno, però en fi...
Si prefereixo que em donin un cap de setmana, un val per una sopa.
Sí, perquè...
Per exemple,
Sí, bueno. I avui a la secció de notícies estranyes, més estranyes de lo normal, un calamar fecunda la boca de una mujer. ¿Vale? Però espera, que ara ve lo millor. Diu que una mujer coreana fue inseminada por un calamar semicocido mientras se lo comía. La mujer de 63 años y residente en Seúl, sintió, obro cometes, un pinchazo, sensación de cuerpo extraño y muchos pequeños organismos retorciéndose en la boca. Tanque cometes. Tras morder un calamar, por lo que acudió inmediatamente al hospital.
Y está embarazada.
¿Vale? Diu, tras ser examinada, los médicos hallaron 12 organismos, obro cometes, pequeños blancos y con forma de huso. Yo no sé quina forma és aquesta.
Sí, forma de uso.
Jo no sé què és forma de uso. Uso a Mac, ¿eh? No sé qué. Atrapados en la lengua, la cara interna de la mejilla y la encía de la mujer. Aunque inicialmente pensaron que eran parásitos de calamar, pues se movían durante el análisis que hicieron, más tarde descubrieron la presencia de una bolsa de esperma y lograron identificar a tan diminutas criaturas como espermatozoides del calamar muerto.
Home, pues eren enormes, si es veien a simple vista, si n'havia 12.
Déu-n'hi-do.
O sea, no n'havia muchos, no, havia 12.
Clar, o sigui, llavors quan veus
12
això... 12 ni...
se movien.
Quina desagradable.
Però, bueno, calla, no? surt, que ara anirem a dinar i no... Sí,
bueno,
estava
doncs
mig fer aquest pobre home.
A la nostra salut, si però, mengeu calamar
sí,
avui.
Sí.
Bueno, una de les notícies estranyes dins de ja que estem ficats amb tot això... Diu que, bueno, que no té res a veure, però és igual. Detenida en Soria una conductora que no dejaba de dar vueltas a una rotonda.
Detenida?
Detenida.
Home, vale. si no s'ha saltat cap norma de circulació...
Espera, que cada lo millor, s'ho ha saltat tot. Diu que lo hacía en sentido contrario y además dio positivo.
Ah, vale.
Vale, o sigui, diu que... Diu que se investiga una conductora que dio varias vueltas en sentido contrario en una rotonda de acceso a la ciudad a las 6 de la mañana...
S'investiga.
A les 6 del matí hi ha o treballadors o borratxos. Vull dir, no...
Però a veure, s'investiga. Si va donar positiu i donar voltes al revés...
Ja. Diu que... Bueno,
no
això,
encontrava la salida.
La madrugada del 23 d'enero, que això sembla una cançó de l'oreja de Van Gogh, diu que la madrugada del 23 d'enero i posteriorment superó la tasa d'alcohol permitido, según han informado desde la subdelegació del gobierno en dicha provincia.
Bueno.
Tu t'imagines que estàs conduint i te vas a la feina i dius, hosti... I veus una dona allà a la rotonda i tornes i dius, ai, m'he deixat la cartera i torna a casa.
Bueno, un conductor.
I tornes, o un conductor, i tornes i segueix donant voltes al mateix cotxe.
Sí, hòstia, mira.
Home, a veure, si dona voltes com Déu mane, mira, però si les dona contra, clar, contra clar. Mà, doncs ja malament. Vinga, va, l'acudit.
L'acudit?
Vinga, agafa el teu arsenal d'acudits. Ai, Déu meu.
Ai.
Vinga,
bueno, va, aquest venga, és... és que... Sí que estic buscant l'hemeroteca, eh? Diu que esto es un juicio, ¿no? Y el juez le dice a la acusada. Pero señora, diu, ¿usted cómo pudo matar a su marido después de 45 años? Diu, pues mire, diu, señor juez, diu, nada, diu, un día por otro lo vas dejando...
Bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja està amb nosaltres el Joan Ramon González, i amb ell ja sabeu que cada dilluns parlem de bocins d'història, d'aquests interessants que no sabem, de vegades jo el primer, que no sabem ni que els teníem aquí al costat, doncs el Joan Ramon ens els presenta. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Pues mira, avui us convido a anar cap a la Doll de la Segarra, Guissona. Per molts és coneguda per ser l'antiga seu de la Lleso, d'una de les ciutats romanes que tenim al territori de Lleida.
Si parles de per molts, Guissona és coneguda per una altra cosa, per la cooperativa.
De la cooperativa de Guissona, tens tota la raó.
Jo crec que la majoria ho coneix per la cooperativa. I després hi ha una part important també, que ho coneix com la Lleso Romana, que és veritat que ells ja s'han encarregat també de potenciar una mica la festa per recordar-ho, aquestes coses, si no s'acaben oblidant.
Sí, no, per descomptat, exactament. I això crec que és important.
Què vol dir, la Lleso?
I això és simplement el nom de la ciutat, és com il Tirda o Ilerda, o com Aeso, que és la
ciutat romana. Guissona, a l'època romana.
Guissona ve de Lleso.
Ve de Lleso.
Sí, el nom que van donar els romans a la ciutat, que en principi havia un poblat ibèric, en la zona de Bellpla, és a dir, el que és la
ciutat. Però vull dir, té algun significat o simplement és un nom?
És un nom. Tots els noms tenen significat, però alguns no els sabem pas, és a dir, que la toponímia aquí és molt arriscada. Per tant, de Lleso deriva Guissona, tot i que, però bueno, si es veu, hi ha una... igual que de il Tirda i Lerda sur Lleida, i de l'altra ciutat romana, que és Aeso, que surt Guissona, que és l'altre. Són les tres, i per tant es veu que hi ha una derivació d'aquestes ciutats que van fer els romans, que tenien municipi i demés. I clar, els que coneixen Guissona, i en part suposo que també la cooperativa va ajudar a fer-lo, és que té una quantitat d'aigua, tot i que està a la Segarra, important. Té, per això, una font destacada, i bé, i té un patrimoni interessant, perquè a part de les parts romanes que es conserven, i que ara hi ha el centre d'interpretació, hi ha tot el barri vell, encara molt maco, alguns edificis modernistes interessants, en fi, la part de muralles, i té una església parroquial, la qual, dedicada a Santa Maria, que està feta sobre l'església medieval, que hauria estat també en aquesta zona, i que encara es conserva una de les parets i el cementiri que hi hauria al seu costat, i que probablement tindria un origen relacionat amb una església paleocristiana dintre de la ciutat romana. L'església que tenim actualment va passar com moltes esglésies del territori de Lleida, que es va fer la gran reforma al segle XVIII, i es va fer una església barroca, monumental, gran, bonica, i que té sobretot una façana d'aquestes, pues, de totes maneres és un barroc relativament discret, el de l'església de Guissona, i es va començar a fer a partir de l'any 1771 i va ser consagrada a l'octubre de l'any 1800. Per tant, és una església, en aquest sentit, relativament moderna. De totes maneres, l'anècdota és que darrerament s'ha restaurat la façana, i aquí hi ha una anècdota que també la trobo divertida, que és que potser també els que són de la zona de la Segarra i de la part d'aquí de Guissona saben que hi ha el costum per Reis de ficar unes sàtires, uns cartells a la façana de l'església criticant sobretot les actuacions del municipi, és a dir, abans de que hi hagués internet, abans que hi hagués tot això, sempre era una pràctica, és un dels pocs pobles que ho tenen, i que fins i tot en èpoques més dictatorial s'acceptava que aquest dia de Reis es pogués criticar a l'alcalde, als regidors, a les forces civils.
És com un carnestoltes, per entendre'ns, fora del lloc. Sí, no, escrit, ho dic quan es permetia, no?
A més, escrit, és a dir, que era curiós.
Pensa que la necessitat de desfogar-se no ha arribat amb internet, la gent la tenien ja fa molts anys.
Correcte, també.
El que passa és que estava molt més reprimit.
I aquest any, inclús l'Ajuntament, per evitar que es pengés a la paret de l'església, ha fet ja uns plafons especials per facilitar aquesta costura.
Bueno, doncs no em sembla malament.
No, jo crec que tot ho trobo magnífic.
Mentre no es falti el respecte, per l'educació, però escolta, es pot dir tot.
Sí. Però llavors l'anècdota és que l'any 1999, això normalment ho fa el jovent, és a dir, són com les novetades aquestes que es fan a vegades per quan se van, ara ja no es fa, però quan se marxaven a la mili, que s'autoritzava i se tolerava tot una mica, va haver un jove, l'Albert Ribalta, que llavors tenia 19 anys, que es va encaramar per la façana de l'església per penjar les pancartes aquestes, i estava l'estàtua del pare Coll, i sense voler va trencar-li un dit.
Vaja.
Llavors va tenir la curiositat de portar-se a la casa i lo va guardar allí, i ara que ara estava en restaurant, pues ha tingut la bona idea de donar-lo als restauradors.
Ah?
I s'ha incorporat el dit del pare Coll a la restauració, amb la qual s'ha recuperat la imatge aquesta del pare Coll perfectament a la façana i amb el dic recuperat. Per tant, és una anècdota d'aquestes, jo trobo divertida, en el sentit que...
Al final feliç,
per això mateix, al final feliç. Sí. Per això dic divertida, perquè inclús demostra una mica la sensibilitat d'això, d'una persona que en el moment va veure que havia fet una cosa que no estava ben feta, però que allò de llançar-lo o amagar-se, me lo guardo i ja veurem què passa. I al final va tenir la bona ocurrència de dir, inclús ara ja han passat uns quants anys, de dir, ei, vaig anar a buscar allò, que lo tenia, em sembla, una caixa ja més o menys amagada a casa dels pares, perquè clar, ja no, ell estava casat i tot això. I va agafar...
ara que ha prescrit, ara ja el torno.
Exactament.
Per cert, Guissona és una d'aquestes poblacions que a l'inrevés que molts altres, en lloc de perdre població, n'ha guanyat. I per curiositat, ara ho he mirat, no ve a cuento això que diré ara, però Guissona ha passat de l'any 1900 de 1.600 habitants a mantenir-se estable 1.700, 1.900, fins als 2.000, a l'any 1970, sí, l'any 81 va pujar a 2.600, a l'any 86 seguíem 2.600, i després ja no tinc dades fins a l'any 2018, on són 7.034 habitants.
Sí. No, és important.
I ha...
La veritat és quasi bé població...
Sí, però vull dir que la cooperativa és un motor social enorme.
Brutal, sense cap dubte. Si no seria una població potser abocada quasi bé, no a la despoblació, però...
Clar, t'ho dic perquè ara podem parlar d'aquestes restauracions, podem parlar de mantenir tradicions... perquè la població ha anat pujant d'habitants igual hi ha gent que no ho faria, però com que n'hi ha molts més, pues sempre trobes un grup de persones que t'ho fan i t'ho mantenen.
Sí, perquè el jovent inclús té l'oportunitat de quedar-se al poble, que és l'important.
Això també.
Per això.
Sí.
I que són els que d'alguna manera mantenen.
Correcte.
I si els nouvinguts també s'incorporen i a vegades aquestes coses també ajuden a incorporar-se, és una manera d'apostar una mica per el que hauria de ser la societat futura, no? De tota aquesta població que arriba amb tradicions diferents i cultures diferents, però que respectant les seves pròpies, que es vagin integrant una mica a les que es fan aquí, que no es perdin, sinó que al final s'enriqueixin i que es mantinguin.
Clar.
No, veritablement, en aquest sentit, crec que Guissona és un exemple únic a les Terres de Lleida, perquè tenia una indústria d'aquest tipus, que a més té totes aquestes sucursals, no solament a les ciutats i demés, i que, que sabem que a més són productes de qualitat, i a més són productes del territori, en aquest sentit, important, no? Per tant, aquest element de l'església que estigui també recuperat, és important, i aquestes dues imatges que hi ha...
Està ja posat el dit?
Sí, està posat ja del pare Coll, l'altra imatge que hi havia a l'altre costat era el de Sant Josep de Calassanç.
Si us acosteu a Guissona, és una de les curiositats a mirar.
Sí, exactament. Era el dit polze de la mà dreta, és a dir, que si se fixen ja estarà col·locat. Bueno, penso que sí que està col·locat, és a dir, ara no l'he vist, la veritat, l'ho veig veure sempre sense el dit, però crec que ja l'hauran col·locat.
Bueno, escolteu, mira, tenim el nostre número de WhatsApp. Si aneu aquesta setmana o aquest proper cap de setmana a Guissona, envieu una foto, al 664-526-180, 664-526-180.
Exactament.
Així ho sabrem ja.
Sí, perquè així farem los deures, perquè tota aquesta història i tota aquesta obra ja va estar publicada fa uns mesos, i una de les aquestes coses que deia, mira, per Reis ho podrem comentar perquè és divertit, i s'ha passat una mica lo de Reis, perquè entre els carrers i altres coses, com sempre, una cosa és el que programem el programa amb el Ricard, i després el que l'actualitat va portant-te i te va derivant una mica, no? jo diria que sí, però com ha dit molt bé el Ricard, no puc ser testimoni real de que estigui col·locat, però jo diria que sí. Per tant, el que ha dit molt bé, si podeu fer-lo al WhatsApp,
clar que sí, si ens ho confirmeu,
utilitzem les noves tecnologies, inclús que ens mostrin pues, com ha quedat la façana actualment de l'església de Santa Maria de Guissona, que és un temple gran, probablement dels barrocs més grans que també hi ha a la Segarra, i en aquest sentit també és interessant també tenir-lo en compte. A vegades el barroc és una mica fred, de tenir-lo en compte, que no connecte com pot ser l'art medieval, però aquestes remodelacions que s'han fet tant per dintre com per fora crec que l'han donat una mica aquest carinyo, i la plaça aquesta que té la façana de l'església pues és una de les places, a més en part amb porxos i tot, importants del nucli vell de Guissona, no? Inclús, ara ja no estan, però en aquesta façana abans havia hagut inclús algunes làpides romanes, com és tradició a vegades al fer aquestes esglésies, d'aprofitar elements constructius, com passa per exemple a l'església de Guissona, que aquesta encara té moltes làpides romanes incrustades als propis murs. Aquí havia una a la façana que es va arrencar per conservar la millor, i ara està conservada al Museu de Guissona, que és un museu que, si els oients no han tingut oportunitat de visitar-lo, pues, a part d'anar a Guissona, anar a la cooperativa i gaudir de les bones cars que es compren i es poden vendre, pues, també atansin al museu, al centre d'interpretació de la Iesu Romana, peguin l'església, passegin pel carrer i sobretot passin per la porta de l'Àngel, que dona aquells safaregos que són la part més atractiva probablement de Guissona, sense conèixer gaire de patrimoni, que tinguis un mínim de sensibilitat que segur que t'agrada.
Mm-hmm. Molt bé, doncs hem parlat d'aquests bocins d'història amb el Joan Ramon González. Com sempre, un plaer, gràcies, bona setmana.
A tots, adéu, bon dia.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els seguidors.
Apa, que obrim aquesta finestra del record, ja sabeu, camí cap a la una, com sempre. Aviam, això és inamovible, amb el Joan Bellmunt, camí cap a la una. Si ets de dinar d'hora, et trenco el dinar cada dia, Joan.
Bé. Però...
fa anys, tot que... fa anys que ens portes cap a la una.
Bastant, bastant, sí.
En fi, moltes temporades hem parlat de pobles, el qual ens ha servit per moure'ns pel territori i conèixer, doncs, amb l'excusa d'anar a algun poble, doncs, aquests comentaris del Joan de tradicions i de fets i d'històries. Ara ja fa una temporada, i aquesta és la segona, que estem parlant de la finestra dels records, que ens, és una finestra que realment ens dona més llibertat per moure'ns per tot el territori, les costums i tot.
I és la primera temporada de la finestra dels records.
Ah, és la primera. Pensava que era la segona, ja.
L'any passat vam fer... El que passa és que és el segon any.
Bueno, sí.
Perquè
sí,
vam començar a finals de l'any passat.
Correcte.
Per tant, si ara som al 2019,
correcte.
Són dos anys.
Bueno, però com a curs radiofònic és el primer.
I és el primer.
Sí, imagina't, sí. Ja va prou ràpid el temps, només falta que jo l'acceleri.
Ah, exacte. Fins ara havíem fet pobles, si ho saps.
Sí, senyor.
I rutes turístiques.
Joan, la finestra d'avui.
Mira, avui també deixem, abans de començar, felicitar a totes les que es diuen Lourdes.
Ah?
Perquè avui és la Mare Déu de Lourdes, per tant, hi havia abans molta devoció a la Mare Déu de Lourdes, per tant, a totes les persones que es diuen Lourdes, felicitats. I avui parlarem d'un fet que, ja que som 11 de febrer, va passar el 6 de febrer. Per tant, no fa massa dies que vam commemorar l'aniversari.
Ah, anava a dir, fa dies, dies i no sé quants anys,
exacte.
No?
Exacte. I va passar a Cervera, el Santíssim Misteri de Cervera. L'església parroquial de Santa Maria de Cervera, i en un armari que hi havia en el gruixut mur de la capella de Sant Nicolau, s'hi custodiava, dins d'una bossa de seda, un petit lignum crucis, cap a l'any 1539 i principis de 1540. La relíquia pertanyia al reverent Jaume Albesa, cerverí, i fou el dia 6 de febrer, per això dic que avui som 11, fa pocs dies que passa l'aniversari, de 1540, divendres, quan al voltant de les 3 de la tarda es va reunir a la capella de Sant Nicolau fins a 20 persones, 10 com a testimonis, 5 senglars, 5 seglars i 5 sacerdots, i estesos en uns corporals damunt l'ara, es va treure la caixa de l'armari i d'ella la bossa que contenia la relíquia. Van intentar trossejar la fusta amb un petit ganivet sense aconseguir-ho. Malgrat la insistència, i quan van intentar-ho, simplement amb els dits es va partir amb facilitat, alhora que destilava una gota de sang viva, fresca i vermella. Al mateix temps, i tot i que el cel era clar i estava serè, i l'horitzó estava totalment despejat, es va sentir un fortíssim tro, cosa insòlita a Cervera en ple hivern. Resonaren crits entre la població de Misteri i Misteri, el nom amb què es coneix des d'aleshores la relíquia del Sant Misteri de Cervera. Cal dir que la ciutat va celebrar amb grans festes el prodigi i es va acordar que tots els anys, els dies 6 i 7 de febrer, es commemoressin amb solemnes cultes d'aquells fets. Cada any Cervera celebra la seva festa major en aquesta data, amb molta solemnitat, Cal destacar-ne les populars completes i la solemne processó del dia 6 a la tarda. I és que aquella fusta, aquell lignum crucis, era un bocí de la fusta de la creu on va morir Jesucrist, que es conservava a Cervera. Per tant, aquest fet que diu que va passar el 6 de febrer de 1540, fa pocs dies, el 6 de febrer van commemorar la realitat, doncs bé, avui l'han volgut treure a la finestra dels records.
Molt bé.
I la dita d'avui ens diu: el febrer mata més xais que un carnisser.
Vaja.
Perquè lo fred, la falta d'herba per menjar, etc., diu que el febrer era un mes molt dolent pel bestiar. Mira.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Arribem a les senyals horàries que ens indicaran que és la una. Buscarem la darrera hora informativa. Després ens quedarà temps encara per la Nacional 240. Avui parlarem de Fanoc. I a partir de 2:15, la radiografia, la nostra tertúlia esportiva, on posarem sobre la taula tots els resultats del cap de setmana.
És la una hora menys en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno baraja el próximo 14 de abril para convocar las elecciones generales. A dos días de la votación en el Congreso de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos, se presiona para sacar adelante esas cuentas. Ricardo Rodríguez.
En efecto, la Moncloa ha decidido azuzar la amenaza de una convocatoria de generales de manera también inminente como el próximo 14 de abril. Esta posibilidad, apenas un mes y medio antes de las municipales, autonómicas y europeas, es venteada desde las cercanías de Pedro Sánchez ante el escenario de incertidumbre del futuro de los presupuestos generales del Estado, cuyas enmiendas a la totalidad se debaten a partir de mañana y con los independentistas catalanes prestos a votarlas. Esa hipótesis de urnas obligaría a Sánchez a disolver las Cortes y convocar la semana que viene, el próximo 19 de febrero, para cumplir los 54 días que establece la ley. A pesar del aldabonazo, las fuentes oficiales reconocen mantener abiertos todos los escenarios.
Hablando de presupuestos, los empresarios y economistas arremeten contra las cuentas públicas de Pedro Sánchez. Advierten que perjudican la inversión, el consumo y el empleo. José Luis Feito es presidente del Instituto de Estudios Económicos y ha sido muy gráfico.
Claro, dejar que Podemos participe tan intensamente en el diseño de la política económica es como nombrar a Drácula ministro de Sanidad. El país termina desangrándose.
Y macabro hallazgo en un centro de salud de Castellón. Tras abrir sus puertas, después de estar cerradas durante el fin de semana, han encontrado el cadáver de un hombre. ¿Qué ha ocurrido, Quique Rodríguez?
El cuerpo sin vida de este hombre ha sido descubierto al abrir las puertas del centro de salud El Palleter de Castellón de la Plana esta mañana, con lo que habría pasado el fin de semana en el interior sin que nadie se percatara de su presencia, según ha podido confirmar COPE. El personal de limpieza ha sido el primero en dar con el cadáver de ese hombre de 51 años y que habría acudido a consulta médica el sábado, quedándose encerrado en el aseo. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y la autopsia determinará el momento exacto de la muerte y si esta se habría producido ya con las puertas del centro sanitario cerradas.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Rey?
El conflicto del taxi se enquista en Madrid. Esta mañana había una reunión en el Comité del Transporte de la Comunidad para acercar posturas con el gobierno regional y los taxistas se han levantado de la mesa. Han abandonado este órgano porque no aceptan que la Comunidad de Madrid no asuma las propuestas de los taxistas para limitar el trabajo de las VTC. Los técnicos de Renfe acaban de retirar de la vía el último coche de los convoys accidentados el viernes en Castellgalí, en la provincia de Barcelona. Está previsto que el servicio ferroviario se retome en ese tramo mañana martes. Y en la localidad sevillana del Garrobo, tres ciclistas han resultado heridos graves tras ser arrollados por un vehículo. Uno de los ciclistas ha tenido que ser evacuado en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deporte, José Luis Corrochano, el VAR y los arbitrajes de nuevo protagonistas del fin de semana.
Varios equipos se sienten afectados por la intervención o no del videoarbitraje. Quejas con comunicado del Celta por el partido en Getafe. Mendilibar se queja por la influencia en el final del partido por el tiempo empleado por el VAR. En el Sevilla, Eibar, en la jugada que podía haber significado el 3-0. Y de las jugadas que más se habla son de las del derbi madrileño. El Atlético se ha quejado... en su cuenta de Twitter, de estas tres jugadas que narró así Manolo Lama en el tiempo de juego.
Se lo hace Vinicius a Jiménez. ¡Uy! ¡Falta no! ¡Penalti!
¡Penalti! Es fuera del
centro o es fuera, Pedro. Parece fuera, ¿no?
Parece fuera. Bueno,
no, 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 no. Le pega con la segunda.
Y ahí le pita penalti.
Claro, penalti. Porque es penalti.
¡Morata! ¡Que bien la pincha, Morata! ¡Remata!
Si no fuera fútbol, es la rodilla.
Atención, que sigue el VAR. Está fuera de juego. Con el segundo palo, la quiere dar Morata. Cae al suelo Morata. Dice el árbitro que no hay nada. Está mirando
penalti.
El VAR.
A ver, penalti, hombre, Pedro Martín.
Qué libro.
Espérate, a ver que lo
pero vamos. Vamos a ver. Aparte de gritar cada uno lo suyo.
Penalti.
Se deja caer.
Puerta. La puerta.
Mañana el Atlético de Madrid recibe la visita del Comité Técnico de Árbitros para explicar cómo actúa el VAR. Estaba prevista esta reunión antes del partido del sábado. Y noticia de última hora, Pablo Insua, jugador del Huesca, tiene rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, vais a hablar en El Espejo, en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, vais a contar que siguen produciéndose conversiones en su santuario, incluso las más inesperadas.
Por ejemplo, la de Mariel de Vera, productora de realities en la televisión francesa y bien famosa, que no desaprovechaba oportunidad para burlarse de la fe de los católicos. En 2013 se apuntó a una peregrinación a Lourdes para mofarse de lo que allí sucedía. Un día, al pasar delante de la Gruta de la Virgen, sintió una necesidad imperiosa de sentarse allí y de repente empezaron a pasar por su mente una serie de preguntas radicales. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué hay después de la muerte? En 2018 publicó un libro sobre su conversión titulado Telerrealidad Lourdes, María y yo. Mariel ha dejado de producir realities para dedicarse a programas que muestran la belleza y hagan el bien. Y ahora reza diariamente el rosario, una oración que considera increíblemente poderosa. Toda esta historia la ampliamos dentro de un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs sap que anem camí ja cap a la 1:06. Hem començat setmana, estem a dilluns, i aquesta sintonia ens diu que ara sí que estem a la Nacional 240 i que si jo dic allò de Mònica Carrasco, què tal, bon dia, em diran...
Què tal? Bon dia, Ricard, com estàs?
Què tal?
Et anava a preguntar, què rius? Què reies?
Que m'envies coses pel WhatsApp abans d'entrar, i clar...
Home, t'he dit que estem preparats ja.
Ah, bé, i d'altres coses, m'envien acudits i m'envien coses, i clar, llavors m'agafa el riure, en fi.
Bueno, s'ha de riure, s'ha de riure en aquesta que vida, sí. Que hi ha prou de pena. Això ho diu sempre la meva mare i té tota la raó del món.
Escolta, quin temps teniu?
Bo, he de dir que bo, tenim sol, hem fet un cap de setmana fantàstic per aquí les comarques de Tarragona, vent, sobretot a les Terres de l'Ebre, però molt bé. A Lleida, què tal la cosa?
Bé, 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 hi ha sol, fa la fresca, sí, habitual, estem al mes de febrer, però jo crec que durant el dia, la temperatura puja i s'està força bé, eh?
No, que es quedi així uns dies,
jo crec,
no?
Que ho tenim superat, això. L'home del temps m'ha dit que no baixem la guàrdia, però vaja.
Ja, això saps què passarà ara, Ricard, que ens confiarem.
Mira, saps quan jo crec que...
Llavors...
ha de fer molt bon temps?
Diumenge.
Aquest diumenge.
Diumenge, espero. Jo, bueno, toco fusta, la fusta que tinc aquí a l'estudi, perquè diumenge faci molt bo.
Aquí tinc fusta.
Què passa diumenge?
Diumenge tenim el Posa't la Gorra, sí, a Lleida, ja saps que és aquesta macroactivitat que organitzen des de la FANOC, i que, escolta, sembla que ens hagi acompanyat tota la vida, doncs no fa tant, eh?
Home... T'anava a dir...
Bueno, no fa tant, és la sisena edició, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
La sisena, però em refereixo que ho fan tan bé, que és com si diguéssim... Mira, és la festa de cada any. És la, sí, la del febre de cada any.
Jo crec que és una... Sí, ho hem com incorporat, no?
Sí.
Ai, sí, sí, és veritat, és el Posa't la Gorra d'enguany, no? I això, jo crec que això està molt bé.
I
això és que han fet,
sí,
bona feina. Avui ens expliquen com ha estat aquest procés, també, no?
Avui parlarem del, sí, Posa't la Gorra, parlarem d'aquesta activitat, però parlarem d'Afanoc, perquè existeixen, i la Casa dels Xuclis, que és... i que necessiten molta ajuda, escolta. Que tota ajuda és poca, eh?
La veritat és que sí. Mira, fem una cosa. Parem 2 minuts, et sembla? Que siguin 2 minuts?
Dos clavats,
per la,
eh?
Publicitat.
Vinga.
I saludem al convidat i convidada d'avui, va.
Molt bé.
Presidente, don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer...
Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He así a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos
días. Buenos días, Carlos.
Muchas gracias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Querida Carolina, bien, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
De lunes a viernes. Desde 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
Dices que de pequeña eras muy mala cuando badminton.
Era muy mala. Vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador.
Todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchen atentamente. Se acerca un seísmo de un alcance incalculable. Muy pronto tendrán más información. Les recomendamos que mantengan la calma. Línea directa 902-123-197.
¿Sabes ese momento en el que llega el portátil que compraste por internet, pero el teclado está en chino? Y reclamas, pero parece que el que habla en chino eres tú. Ese es un momento Legalitas. De manual. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ay, tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Cómprate una, dos o 200. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs la 1:10, Mònica.
Exactament, i 25 segons. Ja. Que estem en directe, que ho sàpigui tothom.
Sí, a més, mira, el teu rellotge va com el meu, eh?
Sí, estem igual, no?
Estem clavats. Escolta, va, que tinc ganes.
Sí,
et presento, mira, jo estic ben acompanyat avui a Lleida per la presidenta de Afanoca a Lleida, la Maite Montañés. Maite, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, benvinguda. Què tal a tots?
Bon dia, Maite, gràcies. Jo també estic molt ben acompanyada perquè tinc aquí els estudis de COPE Tarragona, el Miquel Javaló i el delegat de Afanoca Tarragona. Miquel, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia a tots.
Bon dia, Miquel.
Crec,
bon
dia. Avui, Ricard, sí, no desvetllem cap gran misteri si diem que avui la Maite i el Miquel els coneixeu,
jo
no?
Jo crec que sí,
Una mica sí, no?
I tant, ja fa uns anys.
Sí. Haureu coincidit amb alguna reunió o algun acte, eh?
Bueno, amb molts actes i amb molts projectes, no?, que tirem endavant, i amb moltes il·lusions, no?, posades, no?, amb Afanoc.
Sí, clar. Estem al mateix... el mateix barco, no?
És que és el que anava a dir. Aquí normalment, ara fem aquesta separació per demarcacions, diguéssim, no? Lleida, Tarragona, però al final la feina de Afanoc, evidentment, va més enllà, és arreu de Catalunya, no? I al final sí que teniu, suposo, projectes a cada demarcació, pot ser individuals, però l'objectiu és un, no, Miquel?
Sí, cadascú en el territori, no? Fem les accions que tenim aquí més directes, però el projecte d'Afanoc és un projecte comú, no? És un projecte que abarca tot el territori català, en aquest cas, i més enllà, no? Perquè els hospitals de referència de Barcelona acollin nens de tot arreu, no? O sigui que és un projecte que va molt més enllà de la zona territorial nostra. Clar. No?
Ricard, a la Maite la veus nerviosa, que té la festa ja, no?, a pocs dies vista, o què?
No, a més, la Maite ja fa dies, que organitza coses. Jo la veig bé, eh? La Maite, a més, ja fa temps que ens coneixem, i, escolta, jo crec que ho porta molt bé, eh?
Oh, i tant. Mira, estem ja amb els últims preparatius, però, com sempre, serà una gran festa en la qual, bueno, està oberta a tothom, a nens, nenes, famílies, persones que, bueno, que vulguin venir també de fora de Lleida, estem oberts a tothom, i que ens faci bon dia, perquè això esperem. Jo crec que sí, que ens acompanyarà com sempre, i esperem que, sobretot a l'hora del manifest, no?, que és el moment més important per nosaltres, a les 12:40 del diumenge 17, que ens pugueu acompanyar, tothom que pugui venir. Doncs esteu convidats a la gran festa del Posa't la Gorra, aquí al Turó de la Sovella.
Has mirat la predicció meteorològica?
Doncs mira, Ricard...
La vas mirant o ja l'has deixat
de
mirar?
No, últimament no la vull ni mirar, no, però em diuen que sí, que farà bon temps, aquests dies també fa molt bon temps aquí a Lleida, i esperem, com sempre, que tenim la gran sort a la Afanoc, que al moment del manifest sempre surt el sol.
Veus?
I això, vull dir, és la sort que tenim, que ens acompanya.
El Miquel fa que sí amb el cap, també, no? Jo també hi he estat, aquí.
Lleida sempre fa molt bon dia, un dia molt maco. Sí. Molt
bé. Mira, dèiem, Ricard, ara en començar deies tu, no? I això jo crec que ho tenim, sembla que està tota la vida, no? I ja no és com, ai, no és una cosa, no ens ve de nou quan arriba el Posa't la Gorra, sigui a Lleida, sigui a Tarragona, no? Això és una feina de formigueta que esteu fent des de Afanoc, perquè nosaltres és com de, ai sí, l'edició d'enguany, no? Vull dir, ja la gent ho esperem una mica.
Però és que ho vau pensar molt bé, això del posa la gorra. No t'ho dic perquè és veritat, eh? Això del posa la gorra ho coneix tothom.
Sí, la veritat que ja fa molts anys. Aquí Lleida fa poquets. És la sisena edició, la sisena. Com bé has dit, Ricard. Però sí que ja fa uns 18 anys, si no m'equivoco. Que sí, Miquel? Uns 18
sí, 18,
anys, eh?
Sí, 18 a Barcelona, 17 a Tarragona farem aquest any.
Sí, sí. Mm-hmm. 17 a Tarragona, es diu aviat 17, sí, eh, Miquel?
La propera seran 17 anys, 17 festes del posat la gorra a Tarragona, sí.
Déu-n'hi-do,
sí,
eh? Sí, sí. No sé si ara potser hi ha algú, Ricard, no, que ens estigui escoltant, que no hi ha participat mai, que no hi ha anat mai, no? A mi m'agradaria que ens expliquéssiu una mica el plantejament d'aquesta festa, perquè és, jo crec que és una cosa doncs, per tota la família, no?, al final, Maite?
Sí. Mira, aquesta festa és molt important per la FANOC, perquè aquí congreguem a tothom amb un gran símbol, que és la gorra, i amb la gorra, que és el símbol, no?, que nosaltres ens posem la gorra per ells, per els nens i nenes que han viscut un càncer. I clar, i com la FANOC som molt positius, sempre volem fer una gran festa i gaudir aquell dia amb ells i compartir l'hora del manifest, que és el que us deia abans, que també és el moment més important, no? Però també a l'hora de sensibilitzar, de fer bé la difusió, de poder arribar, no?, a totes les comarques i a tot arreu, també és important doncs, gaudir de festa i que aquests nens i nenes, que ja passen moltes estones als hospitals, com a la casa dels xuclis, no?, doncs que puguin tenir també un dia de distracció, no?, i més lúdic i més de festa, que podem compartir amb tots.
Mm-hmm. Que, que han preparat, no?, que teniu a Lleida previst per diumenge,
sí,
abans d'aquest manifest a les 12:40.
Bueno, deixem que avanci la web primer, perquè, clar, sí, en direm unes quantes, però que vegueu que hi ha moltes coses, eh? www.posatlagorra.org, i allí busqueu la secció de festes i la de Lleida i us sortirà, eh? www.posatlagorra.org. Busqueu festes, busqueu Lleida i allí us sortirà. Tenim dos presentadors.
Home.
Que són les estrelles.
Dos lleidatans,
sí,
no?
Que són els que condueixen,
sí,
tot el matí.
La Lorena Gómez tenim i l'Antoni Tolmos, que ens conduiran la festa. Aquest any la festa va dedicada doncs, a la música. I per això ells, un gran músic, no? L'Antoni Tolmos i la Lorena, fos una cantant nostra, de la nostra terra, i les activitats, com sempre, seran variades, però també hi haurà doncs, una sala, la sala de la Canonja, que estarà tot per a fer activitats de música, no?, amb instruments, vull dir que estarà dedicat aquest any a la música, que la música ens acompanya també, no?, en la nostra vida.
Escolta, abans ens has dit que és important el moment de la lectura del manifest, que se situa a les 12:40. Aquesta hora és una hora a l'atzar? O té algun significat? O simplement quadra així quan feu la programació?
Bueno, aquesta hora també està pensada per donar temps a les famílies, no?, de que és un diumenge, no la volem posar massa aviat, no?
No, perquè de 12:40, dic, no sé si
va variant,
és una xifra que vol dir
sí,
alguna cosa, no?
Va variant. I aquest any és important també de dir, que no me deixe dir, que seran els adolescents els que llegiran el manifest, 4 adolescents, els quals, bueno, pues ens diran la seva, no? I també és important d'escoltar-los aquell dia.
La veritat és que, mira, estava escoltant molt atentament el Miquel i jo pensava, quin escenari tan diferent perquè, clar, a Lleida us concentreu a la seu vella, a Tarragona, jo no crec que a la gent de Tarragona no cal que diguem que sí, la festa és a Port Aventura sempre, sí, quin escenari tan diferent, Miquel?
Sí, són espais diferents, és una miqueta el que comentàvem abans, no? Cada territori té les seves particularitats, però l'esperit de la festa és el mateix, no? Nosaltres aquí disposem d'aquestes instal·lacions de Port Aventura, llavors gaudim d'elles,
sí,
però la festa també és... El moment important de la festa també és la lectura del manifest i també és tot el missatge, no?, que es dona des de la FANOC.
Parlàvem abans de que per molta gent és tradició la festa ja, Ricard, no sé si aquí a Tarragona, que com dèiem aquest any celebrareu el 17è aniversari de la festa, hi ha gent que repeteix cada any?
Sí,
habituals,
sí, sí,
no?
Sí.
Home, moltes... I a més els col·leccionistes de gorres també.
Els col·leccionistes de gorres, exacte, que això és un tema a banda, no? Però sí, hi ha molta gent que sí que ja ho té apuntat al calendari, no? La festa del posa't la gorra. No?
Sí.
I quan
sí.
ho feu, a Tarragona?
A Tarragona és el 8 de juny.
8 de juny enguany, no? Normalment sí. és entre maig
sí,
i juny.
Maig, juny sí. Sí, són dates, clar, que hem de coordinar amb Port Aventura, també. i aquest any el 8 de juny.
Escolta, Miquel, tant que tu com la Maite, recordem que la FANOC és l'Associació de Famílies amb Nens Oncològics, que representeu i doneu suport a les famílies doncs, que tenen algun dels seus fills rebent tractament a Barcelona, als Hospital de Barcelona, que és on es centra en el tema d'aquests tractaments. Sí. Vosaltres heu tingut algun problema algun any amb organitzar el Posa la Gorra? És a dir, perquè clar, a Lleida, per exemple, diu, no, escolti, mira, nosaltres necessitem tot el Turó de la Seu Vella, ens el quedem aquest dia, o a Tarragona, a PortAventura, o escolta, ho reben i diuen, escolta, el que faci falta.
Sí, sí, no, la veritat és que és una cosa que a mi personalment encara em sorprèn, no?, a dia d'avui, no?, quan vas presentar el projecte, parlar amb alguna institució, alguna entitat, no?, i parles, no?, del que són, de la FANOC, els nens amb càncer, la resposta de la gent, sí, des del primer dia, no? Des de quan van començar que no ens coneixia ningú, que començaven de zero aquí a Tarragona, la resposta sempre ha estat, sí, de dir, escolta, el que necessiteu, anem a ajudar en tot el que puguem, i cadascú, dins de les seves possibilitats, ho ha donat tot, sí, sí.
Si entreu a... Jo he tafanejat una estona pel web de FANOC i al final he llegit, hi havia un apartat en què llegia, hi ha moltes maneres de curar, no? I una d'elles també és aquesta, és participar en la festa, participar en les activitats de FANOC, tinguis o no tinguis algun cas proper, no?
Exacte,
jo crec.
Sí, sí, sí. Si és que en el... tant a Lleida com aquí a Tarragona, com la festa que es fa a Barcelona, no? És el que deia la Maete abans, també, no? Som molt positius, no? I el que fem és una festa, i una festa pot participar tothom, no? I tothom s'ho passa bé, i els nens, les famílies, i que es pot col·laborar de moltes maneres i gaudint del dia del Posa't la Gorra.
Escolta, que fa estona que parlem del Posa't la Gorra, d'aquests festivals, deixem que recordi, perquè ho donem per fet, però que recordi que aquests festivals tenen una peculiaritat, jo per mi és fantàstic això, eh? A qualsevol festival tu necessites una entrada per entrar, que és un paper, un paper que l'ensenyes a l'entrada i després doncs, te l'emmarques, te quedes de record el tires al reciclatge. Aquí no, aquí és la gorra, o sigui, l'entrada és la gorra. Estem parlant de 7 euros. Amb 7 euros tens, parlem de Lleida aquest diumenge, tens la gorra que ja te la quedes i accés a totes les activitats. I a més amb tot això, encara ajudes, doncs, perquè recordem que això va íntegre cap a la Casa dels Xuclis i cap a les activitats que feu des d'AFANOC, o sigui que són... Perquè la gent a vegades es diu, bueno, ja, però quan val aquesta gorra? No, 7 euros. 7 euros és la gorra, que és l'entrada, i que a sobre te la quedes, i que a sobre té un disseny nou cada any.
Sí, aquest any és la Gata Ruiz, de la Prada, no? La dissenyadora, i la veritat que és una gorra molt colorista, que ens dona vida, que ens dona la il·lusió i la força, no? I s'han de vendre moltes gorres, necessitem, que vingui tothom a la festa, que ens comprin, no? Ens col·laborin, comprant la gorra, i val la pena passar un dia el que dius, no, Ricard? És l'entrada, a més a més, la pots col·leccionar, perquè cada any, no?, ens col·labora un dissenyador diferent, i intentarem plenar com l'any passat, no?
Però... Estem parlant de quanta gent, aproximadament, les altres edicions,
sí,
la darrera, per exemple.
L'última, 8.000 persones van venir en un matí. En un matí, sí, sí.
8.000 persones, un diumenge al matí, mes de febrer a Lleida. Mm-hmm. 8.000 gorres, deambulant per la Seu Vella. Sí.
Heu dit una cosa molt important, i és que tot el que s'aconsegueix amb aquestes jornades del Posa't la Gorra, la de Lleida aquest cap de setmana, la de Tarragona el proper mes de juny, tot va íntegrament al projecte. No sé si, Miquel, pregunto, espero que m'hagis de corregir, m'equivoqui, però hi ha gent que encara posa en dubte que tot el que recapte, tot el que es treballa va... per al projecte de la Casa dels Xuclis i altres programes?
Jo, la meva experiència personal, comentava abans, no?, quan parles amb la gent, quan parles del projecte, quan parles del que fem, jo crec que ningú ho posa en dubte, no? A més, no sé, la Casa dels Xuclis és una realitat que està allà a Barcelona, tothom la pot veure, és un espai molt maco, és un espai fet amb el cor i és un espai dedicat a les famílies. I crec que els primers, evidentment, els primers que parlen bé del projecte són les mateixes famílies que han de viure, no? Malauradament, a la Casa dels Xucles, no? I, de fet, jo crec que moltes coses de les que ens passen a la FANOC, del suport que rebem, és aquest efecte de tornada, no?, per part de les famílies, no?, un cop que han estat allà a la Casa dels Xucles, volen després col·laborar d'alguna manera, no? A més a més, bueno, nosaltres, tant la Maite com jo, com els membres de la Junta, són famílies, no?, afectades. Llavors, també forma part, no?, d'aquesta tornada de...
Clar, no?, després de...
Donar allò que... Col·laboreu amb... Mínimament, no?, intentar tornar allò que has rebut, no?, de la casa dels Xuclis.
No, és que de vegades, tu us ho preguntava, perquè de vegades, com, ostres, la gent diu, sí, clar, sí, una iniciativa més, no?, i que no tens gaire clar on va parar. Sí, en aquest cas, està claríssim on va parar tot això, no?
Sí.
Imagina't, i a mi m'agrada molt també la vostra història, perquè al final penses que va sorgir així, d'un grup de pares i de mares, no?, que trobaven a faltar, això feia falta, no? I a partir d'aquí, mira, més de 30 anys després, on som, eh?
Ara fa 10 anys, aquest 2019, que es va ficar la primera pedra de la casa dels Xuclis.
Sí, de la casa, i a més, tots els serveis, no?, tots els projectes que tenim als dos hospitals de Barcelona, que també està bé de recordar, no?, l'atenció social, que fem a Vall d'Hebron, i també treballem amb l'atenció psicològica a Sant Joan de Déu, els grups de reflexoteràpia, els grups de voluntariat que portem, tota la coordinació de les sales, dels espais, no? Vull dir que tot això, i a part el voluntariat que tenim, que és que sense el voluntariat no podríem, no, existir la FANOC, i el voluntariat també que fem, no solament als actes i campanyes, sinó també als domicilis. Aquí a Lleida cada vegada ens fan més demanda, no?, del voluntariat, com a Tarragona o com a Barcelona, no?, el mateix, no? I bueno, i sense el voluntariat, és que també està molt bé denominar-los, perquè sense ells la FANOC no podríem existir.
Sí, mira, de fet, us ho volia preguntar perquè, evidentment, parlem de la Casa dels Xuclis, és un dels projectes estrella, diguéssim, no?, i a més és essencial en aquest procés, doncs, de tractament mentre estàs a l'hospital, lluny de casa, però... I la tornada a casa? I després, no? Després també hi sou, no us seguiu acompanyant aquestes famílies i aquestes persones, nois i noies que han passat pel tractament, però també a la família, no? Perquè després t'has de reajustar i no és fàcil, tampoc, no?
Sí, de fet, jo crec que l'origen una miqueta de les delegacions, no?, de Lleida i Tarragona, és això, és tenir aquí a l'espai, o sigui, al territori, un espai de referència també per quan la família torna, no? Perquè quan estàs a l'hospital, diguem que estàs com a dins d'una bombolla, no? Tot està allà, hi ha el timbre a l'habitació per trucar a l'infermera en qualsevol moment, no? Però quan estàs a 100 i escaig quilòmetres de l'hospital, de sobte entren, bueno, unes angoixes diferents,
sí.
No? I aquests projectes de tenir les delegacions aquí al territori és una miqueta estar a prop de les famílies i intentar des d'aquí, pues, anar omplint tots aquests espais d'ajuda psicològica, d'ajuda psicosocial, de tot tipus d'ajuda, no? És una miqueta la filosofia, jo crec, important és intentar cobrir tots els espais que van sortint al voltant de la malaltia, del càncer infantil, no?
Jo crec que us ho agraeixen moltíssim, això de tenir delegacions al territori. A més, em consta que aneu creixent també, perquè abans era Lleida ciutat i Tarragona ciutat, però a poc a poc ve que hi ha activitats i d'altres poses la gorra o d'altres activitats que comencen a estendre's pel territori. A Lleida mateix em consta que tant Balaguer, per exemple, Mollerussa i d'altres,
cinc gorres ja fem, no?, a Lleida. Però és el que deia el Miquel, és donar els serveis, l'acompanyar, no?, aquestes famílies, quan tornen al territori, el poder estar, no?, per el que ens necessitin, no?, perquè a vegades són, bueno, coses diferents, coses variades, les necessitats de cada família són diferents, és clar. Però sí, i clar, arribem a totes les comarques, a tot arreu.
Que no és fàcil, eh? Sí. Deixem que recordi una altra vegada el www.posalagorra.org, però... perquè, clar, la gorra l'has de comprar. La pots comprar el mateix dia a l'entrada,
però... La pots comprar fins i tot si diumenge no hi pot ser, eh?
Sí, però si vols anar, hi ha uns punts de venda. I ara anava a dir-los, però he entrat a la web, al posatlagorra.org, a la secció de punts de venda, i n'hi ha tants. O sigui, estic mirant un mapa de Lleida, i hi ha tant núvol de punts de venda que millor entreu a la web. Perquè és que no estaríem un munt d'estona aquí. A www.posalagorra.org, punts de venda, allí teniu llocs on podeu anar a comprar la gorra. Es pot fer la compra online també, i si no, el mateix diumenge, eh?
Estava pensant ara en el que ens ha dit abans la Maite, Ricard, que qui llegirà aquest manifest important, ja saben, diumenge 12:40, seran adolescents, i juntava, Maite, això amb el que comentàvem ara d'aquest reajustar-se després al tornar, no? Per exemple, estic pensant en algú que estigui en aquesta edat, adolescent, que després has de tornar a classe... no? Has de tornar a la teva vida d'abans, i en això també hem d'ensenyar als petits de casa i als joves, no?, a tractar també la malaltia i el reajustament, no? D'una altra manera.
Per això nosaltres doncs anem als centres educatius, no? Assessorem i el nostre equip tècnic de la FANOC doncs dona les eines també als centres educatius. Per què? Perquè després de l'adolescent, bueno, continua la seva vida igual que un nen o una nena, no? Clar. Té que tornar a l'escola i tractar les coses pues, sense tabús, no? El que sempre parlem, i donar informació, que és el que estem fent, no? Donar informació tant als mestres com també als companys, eh? Que això també.
Mira, avui ens hem quedat sense temps, però sí. D'això que estàs dient, li és més fàcil amb un nen que amb un adult?
Sí.
Sí?
Sí. Sí. Els nens...
Ja sé que hi ha casos sí. i casos,
no,
però
en general...
No tenen tants
tabús, els nens i nenes, sí. I són valents i... Vull dir, el nen o nena que li està passant, no?, que està passant ara per la malaltia del càncer, doncs són molt forts, ells. Però a part els companys... També,
No, és que ens quedem sense temps, com sempre ens passa. Sí, escolta, que Lleida ha estat amb nosaltres, la presidenta de FANOC, a Lleida, Maite Montañés. Gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona, i a comprar la gorra tots per diumenge,
I tant, us esperem, el diumenge.
Sí, sí. Gràcies, Maite.
Ens veiem el diumenge, Lleida.
A tu també hi vas, Miquel?
I tant, molt bé.
No pot faltar.
Clar. El Miquel Cavaloi, que és delegat de FANOC a Tarragona, moltíssimes gràcies també per haver vingut. I apuntin, 8 de juny, PortAventura.
Sí,
gràcies.
Gràcies, Mònica.
Adéu.
Hola, soy Charo Loriente. Quiero celebrar con vosotros el 45 aniversario de Grupo Corsa con una propuesta irresistible. Hoy, para 20 oyentes, 20 Osmotic Zero con un 20% de descuento, pago en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. Tendrás en tu casa toda el agua que quieras de máxima calidad y con el único depurador de agua en el mundo que no tira ni una gota de agua al desagüe. Cero residuo de agua, cero envases de plástico. 900-208-208 osmoticzero.es.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que tenim ja 3 minuts per sobre de 2:15. Comencem la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on posem sobre la taula tot el que ha passat el cap de setmana. I com sempre estem ben acompanyats amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui parlarem del bar.
Avui parlarem del bar. El bar està donant que parlar...
Això, dic, parlarem del bar.
Déu-n'hi-do, eh?
Mira, vam tenir aquí a l'estrada, es van quedar les ganes de parlar del bar i mira tu.
Guaita, el bar...
Déu-n'hi-do,
el que doni, el que doni.
Amb el bar i amb l'estrada.
Però Déu-n'hi-do al derbi de Madrid, però el Celta també està que treu fum amb el bar.
Bueno, tothom està que treu fum.
Jo ja saps el que penso. Ni bar, ni bur, ni hòsties consagrades. Al final decideix un humà.
Sí, sí, ja al final és així.
I ja està. I si un humà decideix que Morata està fora de joc, ja pots fotre bar i el que vulguis. Que es pite fora de joc.
Van dir que és per una rodilla.
Sí, una rodilla. Sí,
bueno, però si és una rodilla, és una rodilla. Però no, bueno,
a vegades tenen els ungles massa grans.
Mira, a la jugada aquella, només has de veure la reacció de Ramos. Ramos no aixeca el braç ni res. Continua ràpid la jugada. Per què? Perquè sap que se l'ha menjat.
Clar.
Els futbolistes professionals, amb aquestes, veus que tots ràpidament aixequen la mà, el braç, tal... Bueno, i Ramos ni te cuento. Vull dir, si Ramos té la certesa de que estan fora de joc, monta un Cristo, aixeca el braç...
Correcte,
tal,
correcte.
No proteste ningú del Madrid.
Sí.
No proteste ningú.
Bueno.
Però bueno.
6 punts.
Sí, exacte. Senyor, el Madrid està en franca progressió en franca progressió bona i el Barça està en una progressió
però no hi ha lliga,
dolent, estaven a dos partits,
però no hi ha lliga.
Bueno, el Barça ahir és incapaç de fer ni un sol gol a Bilbao, si és veritat que los Leones van lluitar i el Ter Stegen va ser el Messi, segons llegia. Però, bueno, aviam, ara és quan arriba allò de veritat de les temporades. Arriben els vuitens de Champions.
La tornada de la Copa del Rei.
I llavors aquí és, si falles amb dos partits, et quedes fora de dos llocs. Per tant, jo crec que ara està més en forma el Madrid que el Barça. Hores d'ara. Veurem a veure com va, perquè és aquesta setmana que hi ha Champions, no, és la setmana vinent.
Aquesta
és un... Vale.
Bueno, jo no crec que el Madrid estigui més en forma, jo crec que el Madrid ara és el Madrid. Lo fictici...
Bueno, correcte, també
és el fictici era el Madrid de setembre a gener.
Sí.
Fictici és que el Madrid se'n vagi al Camp Nou i amb aquest Barça se n'emporti 5. Això és lo fictici. Ara el Madrid està com està. Vull dir, a veure, fins a aquesta jornada, Solari, a la banqueta, entrem al Madrid a 7 del Barça. Fins aquesta jornada està de 8. O sigui, a la Lliga, Solari havia empitjorat els registres de Lopetegui. Que ja era, mira que era complicat, perquè mira que era complicat. Bueno, però a poc se van afilerant.
Es fan un flac favor un a l'altre. És a dir, si el Madrid perdé, si el Madrid perd, però si l'endemà perd el Barça, doncs escolta, no passa res. I si el Barça perd, però el Madrid també havia perdut, doncs no passa res. És curiós, això, eh? En fi, escolta, va, que mirem el futbol dels grans, però anem aquí a casa nostra. Diumenge a les 12 del migdia teníem dos partits. Un al pavelló 11 de setembre. Lleida Llista va caure 2-4 davant del Noia. El Noia estava un punt per sobre, eren quarts, i el Lleida Llista va pagar un mal inici i, evidentment, van arribar fosos al final. I suposo que el Noia doncs, va jugar amb els temps, també.
Sí, no, jo era un resultat que no pensava pas que pogués arribar a passar, no? Pensava que el Llista guanyaria, però, bueno, no hi ha arribat fàcil, i tots són complicats i tots són de jugar, no? Bueno, pues una fe més de la Lliga, no? Però poden estar tranquils.
Per cert que tens...
Tranquils, sí, el que passa és que potser sí que la temporada se'ls pot fer una mica
llarga.
Perquè sí, és cert, doncs, que no és una plantilla molt llarga, ha tingut les lesions del Creus, ha tingut les lesions del Di Benedetto, en setmanes de dos i fins i tot tres partits, i això acaba passant factura. Vull dir, hi ha jugadors que són veterans, perquè tenim una plantilla, doncs, Benedetto veterans...
Demà tenim jornada una altra vegada, a Girona.
És una cosa molt rara, això.
Per això, que és complicat. Però bueno, mira, jo em queda... Se va fer el sorteig de la Copa del Rei, que va quedar emparellat amb el Reus Deportiu, el Llista. En Noies, el Vila-sana jugarà amb el Palau de Plegamans. La gent que no rigui Palau de Plegamans perquè és el líder de la Lliga Femenina, o sigui, és un equiparro. I quan van connectar amb el sorteig a Esport 3, la típica pregunta, què, com ha anat el sorteig? Hi ha algun plat fort, tal? I el periodista d'Esport 3 va dir, el bombasso del sorteig és el Reus Deportiu Lleida Llista Blava.
Imagina't. Imagina't.
Imagina't si ens ho duen fa 5 anys, clar, que el Donbass sortís de la Copa del Rei seria un Reus llista.
Però és bo que ho anem recordant perquè...
Per això ho dic.
Perquè és que si no serem injustos, eh? Si el Lleida llista té dos partits seguits dolents, que els pot tenir...
Oh, com tothom.
Serem injustos si comencem a parlar de crisi, de no sé què... No, sisplau, que recordem, eh? Que ara ja parlen de nosaltres com a equip important.
Ens vam emprenyar perquè la Copa del Rei no serien caps de sèrie.
Imagina't tu.
I el dia del sorteig de la Copa del Rei resulta que, segons doncs, la premsa especialitzada, el bombazo és el Reus, Lliga llista. No? No. Bueno, això és, recordem que en Lliga van empatar 3 un partit que llista guanyava 3-0. Uh-huh. Vull dir que hi ha un partit...
Escolta. I tant que sí. No, jo, i Alegris ens emportarà segur Lleida llista, segur que sí.
Ja, sí.
Molt bé, ens queden 20 minuts, directe cap a les dues. Sembla que hi hagi molt temps, però a veure que hem de parlar de moltes coses. Anem a parlar de futbol. Dilluns passat, fa 7 dies, parlàvem de la derrota davant del CUE, que ja ens n'hem oblidat tots, però 0-2 davant del Teruel. Semblava que tothom vam apuntar que Gerard Albadalejo estava sentenciadíssim, i així va ser el mateix... Bueno, ja havia estat sentenciat, diumenge a la nit. Ens faltava saber qui era el proper inquilí de la banqueta blava, i va ser el mateix dilluns al vespre, tarda vespre, que es va saber que Juan Carlos Oliva era el nou entrenador, el que a priori el juliol també ho havia d'haver estat, o amb qui quasi bé es va signar, crec que era aquest, a través d'això doncs agafa les regnes de l'equip i tenim doncs aquest partit complicat, un partit complicat aquest diumenge, també a les 12 del migdia, al camp del Cornellà 0, Lleida Esportiu 0. Bé, aquest resultat, que ara en parlarem de l'estil de joc, parlarem, només ha passat una setmana, aquest resultat, a priori, com llegia jo avui a l'Albert Square, és un resultat bo si els partits de casa els comptes per victòries, o pràcticament, per entendre'ns. Per tant, veurem el cap de setmana vinent. Però que algú m'expliqui exactament com pot ser que Lleida hagi fet 3 dels últims 18 punts i seguim quarts a play-off. És més, jo avui mirava, i l'Albert m'ha corregit, dic, no, els 10 primers cap ha guanyat. No, els 13 primers. No guanyen ningú. Jo no, crec que no ens ho posaran tan fàcil, d'aquí en avant.
Bueno, és el que sempre hem dit, no?, que aquesta lliga no hi ha cap transatlàntic que tiri endavant i que tots estan al mateix vaixell, no? Veurem què passarà, no? Però amb una mica de sort, ja haurem guanyat els 2 o 3 partits que han perdut a casa.
Però ja trastorna aquí, vull dir, dels primers que no guanyi ningú és estrany,
bueno, però... S'ha tancat el mercat d'hivern, la gent s'ha reforçat, el València Mestalla, que és un filial, que està desassociat, ha firmat a Lolo Pla, que és un tio que li vam pagar un pastizal de l'hòstia.
Ja va l'últim,
Clar, però és que ha firmat a Lolo Pla, ha firmat tios de 26-27 anys. Vull dir, se n'han donat compte, s'han reforçat, i clar, el València, xec en blanc. Aleshores, acostuma a passar, quan arriba l'hora de la veritat, l'Ebro fot 2 mesos d'estar desahuciat.
Correcte, està no bé, amb 32 punts.
Ara ja està no bé. L'Egea, 3/4 de lo mismo.
A sota.
Bueno, doncs ara arriba l'hora de la veritat i cada cop doncs costa més guanyar i costa més tirar endavant els partits, doncs perquè els equips també, amb el pas de les jornades, s'han anat fent... No, en el cas de l'Ebro, doncs, s'ha cregut en el model, s'ha cregut en l'entrenador, s'ha cregut en la plantilla, s'ha tancat files, i al final aquí estan els resultats, i, bueno, tothom se juga coses.
Vols que et faci el conte de l'Abella? Adiós. Recordo ara 2 partits d'aquests que dius aquests s'havien d'haver guanyat sí o sí, si li sumes 6 punts al Lleida Esportiu ara aniríem líders.
No, si guanyes els 2 a casa.
Però això ja ho sé, això no s'ha de fer.
Els 2 últims.
Estos 2 últims.
No, però és que al final la realitat és
líders,
aquesta.
Líders, anirien líders.
És que la realitat és aquesta. Tu palmes en l'Espanyol a casa un partit que guanyaves 2-0, i tu palmes amb el CUE, que va jugar de futbol, però és el CUE, o era el CUE, la jornada passada, el Teruel, i tu ara estàs líder.
Sí, sí. Juan Carlos Oliva, aquí us pregunto, a la taula, us agrada aquest entrenador?
Sí, jo crec que sí, que és un bon entrenador pel Lleida, però crec que no acabarà la temporada.
Que no acabarà la temporada?
No. Hòstia, i això?
No, perquè és molt fort. És molt fort, és un tio que té caràcter i sap a què se juga i sap el que vol jugar. No sé si des de dalt els despatxos ho deixaran jugar.
Home, és un tio que...
Cuidadito, a tanto, eh?
Que es va enfrontar a Dimitri Peterman, Vull dir, com aquí diria, em perdó per l'expressió, tots els pelats,
Sí, sí.
Vull dir, aquest... poca broma, poques alineacions, poques cosetes...
Poques coses que li puguin dir des de dalt, que li puguin dir... Escolta, fes això, fes l'altre.
Bueno, però jo crec que també...
Mira, no, mano jo, si no, no me vinguis a buscar,
Però jo crec que també això crec que ho hauran deixat clar, no?
Clar, jo també crec que és una de les coses que es valoren que en el seu moment és valor, i per això hi ha la divisió al mes de juny, uns cap a la dreta, els altres cap a l'esquerra, uns Juan Carlos Oliva sí, els altres Juan Carlos Oliva no, i al final s'imposa Juan Carlos Oliva no, o millor dit, Gerard Albadalejo continua, aquest debat hi va ser, i jo crec, entenc, és igual que en el cas de Lluís Plana Gomà o d'altres noms que hi han sortit, o Pablo Alfaro o Ángel Viadero, bueno, un dels motius també, doncs, perquè en el seu moment no arribés, segurament que és aquest, per sobre d'altres moltes consideracions. Doncs entenc que ara que s'ha donat el pas, esté clar, doncs, perquè es firma a Juan Carlos Oliva. I Juan Carlos Oliva, doncs, li anirà millor o li anirà pitjor, però sí, és cert que és un tio que té experiència,
molta,
que ha torejat amb personatges del nivell Dimitri Peterman, que no era gens fàcil,
gens fàcil,
que ha entrenat a Grècia, ha entrenat a Xipre, ha entrenat a primera, ha entrenat a segona, ha entrenat a segona B, ha estat adjunt als Emirats Àrabs amb Quique Sánchez, l'any passat amb l'Espanyol també era adjunt. Bueno, té trajectòria. És un tio que entra al vestidor i, clar, jo me l'imagino el primer dia entrant i dient, a veure, los dos de los penaltis, que veniu cap aquí. Ah, a veure, que sou tontos o sou tontos? Que us passi, no? Sí. Lateral este, que no, tal, que si està fora, està dentro, què passa? No, vine cap aquí. A veure, tu vols jugar o no vols jugar? Bueno, per què? Perquè és un tio que té galons i té autoritat, doncs, per fer-ho. Aleshores, jo crec que això s'ha valorat, també.
Crec que s'ha tenia que haver valorat. Veurem què passarà.
Xavi, t'he preocupat, eh?
Escèptic.
No, sí, sí. Clar, no, a veure, és que m'he preocupat perquè és l'oportunitat de sortir del pou aquesta vegada.
A veure, jo ara li pregunto a l'Albert el que li pregunto cada dilluns i segons la cara que fa ja em quedo tranquil o no.
No, facis cas de la premsa esportiva.
No.
A moltes trampes.
Jo de l'Albert, alineació que va posar sobre el camp, Oliva.
Sí.
Et convenç aquella alineació o no? Perquè, clar, aquest és un altre cavall de batalla de les alineacions que portàvem darrerament.
A mi...
Vull dir, és a dir, és lògica...
No. Perquè a mi, particularment, jugar amb tres centrals, a mi m'encanta. I jo crec que és el futbol del futur. Bueno, comença a ser del present i del futur. Ara bé, és una forma de jugar que has de tenir molt treballada. I en la qual la figura dels carrilers és vital. Ahí sortim en Tano per la dreta de carriler. Bueno, què vol dir això? Doncs que Juan Carlos Oliva en 3 dies ha vist el que hi ha i els 11 que més el van convèncer són els 11 que van jugar ahir a Cornellà. Tot i que això impliqui que per no alinear un jugador com és Dalmau, que és el lateral dret l'únic que tenim, has de destarotar tota la defensa perquè fots a Tano de carriler, fiques a Oriol de central a esquerra, cuidao, fiques a Zocco i Soriano al seu lloc. Però, bueno, entenc que en 3 dies que ha tingut de feina, Oliva, com qualsevol entrenador, ha dit, a veure, els 11 millors. També és cert que és un partit que es presta, doncs, per fer... Sí, a veure, això. Necessitaves contundència en el joc aeri, fortalesa defensiva, i, bueno...
I al mig del camp, Xemi jugarà més vegades.
I Noal també. A mi l'únic que em grinyola és això, però entenc que en 3 dies és el que va veure. Aleshores, jo també va dir en roda de premsa que... tindrà minuts, o hi haurà oportunitats per Quintero, hi haurà oportunitats per Dalmau, hi haurà oportunitats per tothom. Bueno, a veure com sortim diumenge, 5 de la tarda, horari confirmat ja, segons he vist ara per xarxes, davant de l'Atlético Levante. Veurem, però si és cert que ahir, quan vas veure l'alineació, dius, hòstia, ja vas a Cornellà amb l'autobús, no? I després veus la disposició tàctica i dius, iep, quieto, potser no està en autobús. Ahir el Lleida, hi ha un moment de partit, que té 35-65 de possessió, eh?
Sí, sí.
O sigui, anar-te'n a Cornellà i tenir un 35-65 de possessió, poca broma, eh? Poca broma. Després és veritat que la possessió de vegades és estèril perquè són passes laterals, però mentre la tens tu, el Cornellà, que l'únic que sap fer és futbol directe, pilotades amunt, que la despengi algú, no ho pot fer. I a mi particularment, el Lleida, com a concepte em va agradar, no em va agradar en la definició, vam estar desencertats. El passe final entre línies, a la desmarcada, doncs vam estar desencertats. I vam estar desencertats amb el remat. Pilotes aèries les van rematar totes, eh? Totes. Va ser que em van fotre 2 a l'RCD Stadium, 2 a l'autovia i una al xino del costat de l'estadi. Però les van rematar totes, eh? Va rematar Ortuño, va rematar Noel, va rematar Soriano, va rematar Zotko. O sigui, bueno, és normal també. Debuta un entrenador i el jugador surten al mil per mil, no? Bueno, veurem si té
continuïtat. Bueno, també a vegades el canvi d'entrenador busca això, un revulsiu a nivell de jugadors.
Sí.
No, ja va ser el revulsiu. És que hi va haver jugadors que el diumenge passat havien jugat titulars que aquesta vegada no van jugar. Algú haurà vist un entrenador que l'altre no ho ve.
No, hi ha jugadors que no van anar ni convocats, doncs, perquè ahir estem a Adrià Gené i Sol de Vila a la banqueta, que a les 12 estan a Cornellà i a les 4 estan a Gardín jugant contra el Balaguer, la primera catalana. Bueno, és el que et deia, el tio va veure els que hi havia, i és que de fet en roda de premsa ho va dir. A mi m'agrada, jo sóc un tècnic intervencionista, m'agrada intervindre durant el partit, apurar els canvis, diu, però avui si hagués pogut no hagués fet cap, perquè m'estava agradant el que veia. Ara, Dongu el tenia per 10 minuts, bueno, pues per 10 minuts, el Martínez doncs està tornant, ha acabat d'agafar el ritme, un partit de molt desgast, el vaig canviar. Bueno, de totes maneres, i no és per ficar igual vi ni molt menys, lo d'ahir és, fins a cert punt, normal. O sigui, quan hi ha una destitució d'un entrenador és perquè alguna cosa no funciona.
Sí, correcte.
És perquè hi ha problemes. I lo normal és que després d'una destitució la gent surti endollada. I al mil per mil. I ahir vaig veure una gana, vaig veure una pressió, vaig veure una grapa. Parlàvem d'estadístiques de possessió. Faltes 9 a 19. O sigui, van fer el doble de faltes que el Cornellà. Al camp del Cornellà. Bueno, això algunes potser eren de groga, que a Zocco li van perdonar 4 grogues, eh? Però bueno, és normal que passi això. Ara veurem com evoluciona en el temps.
També és feina de l'entrenador mantenir aquest nivell de gana. Mira, ahir, després del partit, deia això.
Crec que era un partit complicat de jugar, un partit que de vegades sembla increïble que quedi 0-0 per la facilitat en què la pilota està a l'àrea i hi ha accions directes. I llavors jo el que faig és felicitar els meus jugadors per tot el treball que han fet, felicitar també al Cornellà. Ha sigut un partit molt, molt disputat, en el qual, pues, crec que el resultat és just. El que més por me feia d'aquest partit és que moltes vegades la capacitat de l'entrenador per gestionar-lo és més reduïda. Aquest és el fet, no? És a dir, soc un entrenador que m'agrada molt prendre decisions durant el partit per modificar el que està passant durant el partit, i en aquests partits se fa encara força més complicat.
A partir d'ara, com creieu que jugarà el Lleida?
Bueno, veurem ara a casa.
Ja ho sé, que això
és una incògnita. Han vist com ha jugat al camp del Cornellà, veurem com se juga a casa. Això dilluns que ve té, direm, vale, vamos a por ellos o no.
Tot i que el Joan Carles a la presentació va dir que ell parlaria amb dos, ell treballaria en dos models, i ahir va dir que aquesta era la tercera via.
Ah, però imagina.
Compte, eh? Però, bueno, per les peculiaritats del camp, del rival, clar. I tot i que això no ho va dir, doncs també per l'estat en el que s'ha trobat la plantilla. Clar. Calavera doncs no pot, Dongu no pot, Alfa, Trilles, Cano estan fora.
O sigui, ahir què va proposar, un 5-3-2, per entendre'n?
3-5-2.
3-5-2.
Bueno.
Però defensivament suposo que 5 al darrere, no?
Sí.
Ahir va haver...
Al moment de defensa.
Va haver de tot.
I va haver moments una mica de 3-4-2-1. Perquè està mitja punta, Marc Martínez va jugar de mitja punta també a Juanto, Pedro despenjat sol a dalt. Bueno, jo crec que va fer una mica d'invent, doncs, per parar el cop i perquè el camp i el rival, doncs, li permetia. I a veure...
No, però tampoc no van a passar gols, el Lleida, eh?
Bueno, es foten un gol que jo encara no sé, l'he vist 33 vegades repetit, no sé per què l'anul·le.
No hi ha VAR.
No, però és increïble. Jo no sé, és cert que xiula abans d'entrar.
Sí,
i no sé per què l'anul·le. També és cert que després pita el fora de joc de Pedro, que també no era fora de joc.
Que també és molt just, si ho era.
No era. Bueno, a la tele es veu que no era, i a mi més que de que la jugada hagués pogut acabar un gol o no, a mi el que m'emprenya és que ens vam perdre què hagués passat si Pedro marca després d'una assistència d'Ortuño. Com ho haguessin celebrat?
Home, si no...
S'haguessin abraçat?
Sí.
S'haguessin reconciliat? M'hagués anat cada un a la seva bola... Bueno, jo també, quan vaig veure la jugada vaig pensar, hòstia, primer l'emprenyament perquè t'han pitat fora joc, que em semblava en directe que no ho era, i després va veure que no, però després dius, hòstia, també ens han perdut, a veure aquest parell, com ho celebren.
Home, jo crec, ara ja fa un parell de setmanes, del tema del penal, jo crec que, escolta, que ja està, no?
Bueno, hauria d'estar.
Si suposo que sí.
Però la setmana passada es va veure que no està, eh?
No.
Vull dir,
no havia gaire un bon feeling.
No hi havia feeling, eh? N'hi va haver una del Juanto que la baixa, té a Pedro de cara i no li dona. Bueno, veurem, és una altra de les coses que ha de gestionar.
Correcte.
Com també ha de gestionar el tema porteria. Clar, què fem ara amb el Pau?
Bueno, Pau no està del tot recuperat encara.
Eh? Però Santiago va estar complint, eh?
Per això.
I Santiago, pel meu gust, pel perfil de partit d'ahir, ideal, eh? Perquè per dalt... Se l'ha vist que el paio hi va, amb personalitat.
I valent,
que potser és l'únic dèficit que pot tenir Pau Torres.
Sí.
Que en les pilotes aèries, de vegades, després en l'1 contra 1 és el número 1 de la categoria, sota pals és un gat, és un porteràs, però no hi ha el porter perfecte, tret de Marc-André Ter Stegen, i potser el defecte, entre cometes, de Pau seria una mica el joc aeri. I Santiago, de moment, escolta, està complint. Abans, això també ho haurà de gestionar l'Oliva, perquè Pau Torres no deixa de ser un dels capitans, un pes pesat del vestidor, un tio amb moltíssima ascendència amb els companys, al club, a l'afició... Bueno, a veure...
Bueno, són aquestes cosetes que hi ha...
problema aquest.
Clar, correcte. No, i a més, no només hi ha preocupar-te només de qui juga i qui no juga. Per cert, com tenim la infermeria?
A tope.
Pues no ho sé. Se va que et digui la veritat, no? Sé que han operat.
Pregunta-li al club, te ho diran tots. El club te pot dir, bueno...
Sé però... que Trilles l'han operat, no? Sí. Que Alfa l'han operat... Que Cano, doncs, per allà està...
Aquests jugadors, com a mínim, un mes. Com a mínim,
Alfa eren 4 setmanes, Trilles 8, n'ha passat una, doncs 3 sí. i 7.
No, fins al finals de març, re.
Cano, vete tu a saber. Sí. Pau Torres, doncs, si està en dinàmica equip, entenc que més o menys ja està recuperat. Calavera, misteri de la Santíssima Trinitat. Dongu, misteri de la Santíssima Trinitat.
Ningú ho sap, tot això.
No, t'ho dic perquè tenim, com a mínim tenim 4 o 5 jugadors... que a hores d'ara no estan a disponibilitat del míster.
Sí, bueno, i després els que estan apercebuts de sanció, que estan a una targeta de la cinquena, també. Vull dir, compte. Però, bueno, això dels serveis mèdics, i ara ja parlo com a professional, que intento parlar com a Albert, no? Però ja te parlo com a periodista esportiu, és un drama. És un drama.
Però jo el que no entenc és perquè el club no et pot dir escolta, mira, amb aquest senyor li passa això, 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 i amb aquest això.
Però curiosament els equips grans ho diuen de seguida, les setmanes i tot.
Sempre han d'estar, per què no juga aquest? Ah, perquè està lesionat. Però aquí ho han dit? A ningú, però bueno, està lesionat.
El club, quan jo, i suposo que com jo molts companys periodistes han intentat doncs dir, escolta, què passa? El que s'empara la confidencialitat. Ja, dels jugadors, que tu no tens per què saber, que els jugadors, bueno, no sempre volen que se sàpiga, que qualque cosa em sembla
una barbaritat.
Una xorrada.
Bueno, és que això es fa avui en dia i s'ha fet tota la vida.
Una xorrada. Una cosa és que tu tens a Messi, que sí que no, i llavors estàs jugant al gat, a la rata sí. I al ratolí, a veure si...
Però, escolta, sí, però aquí no en tenim de Messi, eh?
Escolta, si Calavera no està bé, doncs se diu, ja està.
Clar, té molèsties en el sol, Leo, que això està de moda.
Qualsevol cosa, però que se digui, no passa res, vull dir, escolta, aquest
tio no ha anat convocat... També ho dic per evitar especulacions, també, a vegades.
O sigui, Marc Martínez ha estat gairebé 4 mesos parat.
Ah, bueno, però tothom sabíem que tenia una lesió...
Ens vam enterar del període de baixa perquè ho va dir Gerard Badalejo en roda de premsa, i 2 mesos després vam enterar que estava fent recuperació, última en recuperació, perquè el tuit va penjar el club va penjar un tuit a xarxes. Bueno... Jo crec que de vegades no s'ha de ser tan consagrat. A veure, si és una microrotura, si és algo... Bueno, és que tampoc, és una microrotura, doncs es diu... té una micro rotura.
No sé, i no passa res.
La de baixa dependrà de la seva evolució les properes hores.
Aquí l'únic que està malament és aquell pobre xiquet que va sortir en camilla, no? O sigui, és l'únic que...
El Trilles.
El Trilles és l'únic que sabem.
No, Trilles i Alfa s'ha fet com ho dic al mèdic, òbviament perquè han passat per quiròfano. Han estat intervinguts.
No, un altre de nou tomb.
Però en el cas de Pau, per exemple...
A l'afició també li agrada saber això. Doncs
per això dic, que no passa res.
En el cas de Pau, per exemple. Si Pau veiem un dia que va coix... però veiem que el següent jugue i veiem que va coixíssim a Ontinyent.
Sí, que ho dèieu, que no.
Veiem que el següent torna a jugar a Villarreal i després, de repent, veiem que ja no jugue. I han passat 3 setmanes... I bueno, pues, si has trucat i tal, bueno, has sentit campanes i més o menys pots saber que té Pau, però no tens el comunicat. Cano, 3/4 de lo mismo. Mira que lo de Cano es flagaran, perquè...
Ah, es veu que es trenca.
És la perdigonada, no?, que s'acostuma a dir, no?, que sembla que un franc tirador te toca la cuixa, sí. Quan pateixes un trencament. Doncs si ho veig tothom, el pare, era a casa, vull dir, ho hem vist tots. Però no, i pateix.
No pots fer res, dir, escolta...
Una rotura de 2, de 3, de 4, de 35 mil·límetres.
Els grans fins i tot et diuen hasta el grau de trencament.
I estarà, doncs, 3 o 4 setmanes. Doncs, bueno, ja saps que 3 o 4 setmanes...
I ja està.
I no preguntaràs més, però això de tindre tot guardat a...
No, ho deia perquè fins al mes de març, ben entrat, veig que l'entrenador no disposarà del... Si no es trenca ningú més, del gruix de la pràctica totalitat de l'equip, eh?
Sí, fins al març, no...
Però finals, eh?
Bueno. Sí, perquè bueno, després les recuperacions...
Sí, costa molt, eh?
Cada cosa és diferent.
No, clar, una cosa és que donis l'altra i l'altra que tinguis la velocitat per entrar al joc, ja.
I després partim, o tinguem clar una cosa, Alfa en principi és un jugador filial, eh? El que passa que per circumstàncies...
Sí.
Ha tingut que donar com demà al primer equip i ho ha fet molt bé, però ara s'ha firmat a Dongu. En la qual cosa jo dubto que tornem a veure Alfa al primer equip. a no ser que es trenqui algú de dalt i coincideixi en la seva recuperació. Per tant, baixes de primera plantilla, ara mateix, Cano, Trilles. Confirmades, i perquè les hem vist tots, sí, amb els nostres ulls, eh? Després, Calaveres, Don Gus, Marc Martínez, Chemis i tal, pues no ho sé, pues ja ho veurem, per cert. Bon partit de Chemi,
Sí?
Pel meu gust.
Jo crec que sí.
Molt bé.
Bon partit de Chemi, i jo crec que pot ser un tio important el camp, en el que resta de temporada. Jo crec que ell Lleida, si és valent, i en lloc de matxacar-nos a les rodes de premsa dient que serem un equip valent, que portarà la iniciativa, que vol la pilota i després tracatrà, si això ho confirmem al camp, jo crec que ens ho podem passar bé. Després guanyarem o perdrem. Però jo crec que tenim plantilla i tenim equip per jugar alguna cosa més del que estàvem jugant.
Doncs diumenge...
Bàsicament
que ve...
perquè fins ara, sense fer un joc excels, sense tenir molta fiabilitat defensiva, portem 26 gols en contra, però teníem dos bitxarracos que porten 24 gols. Bueno, aquests dos bitxarracos s'estan apagant, com era de preveure, ja ho parlem aquí, no acabaran en 48. Sí. Bueno, Pedro no marca des del 22 de desembre. Lleida porta tres partits deixant porteria zero, això sí que és cert. Sense marcar, amb la qual Ortuño tampoc no marca des del dia de l'Espanyol. Serà important buscar alternatives a aquest estat de gràcia que tenien els dos bitxos.
S'ha de marcar. El proper dia, com ja hem avançat, a les 5 de la tarda, Lleida Esportiu Atlético Levante, a 10 punts per sota del Lleida Esportiu, però bueno, tal com s'ha ficat la segona B, grup tercer, no és indicatiu de res. Escolteu, com sempre, un plaer. Xavi Pérez, Albert Escuer, gràcies per estar amb nosaltres tots els dilluns. Que tingueu bona setmana.
Salut, vagi bé.
I nosaltres arribem a les dues, busquem les senyals horàries. Com sempre, un plaer que ens haguis acompanyat. Acaba de passar un bon dilluns. Demà hi tornem puntuals, com sempre, 12:20.